Com ja sabeu, la segona part del nostre programa la dediquem a apropar-nos al nostre territori a través dels ulls dels nostres col·laboradors. I avui, com ja us hem avançat al sumari i com cada dilluns cada dues setmanes, ens toca secció de nutrició amb la Marta Pero i la nostra dietista nutricionista de capçalera.
I avui, Paula, no volíem perdre l'ocasió ni l'oportunitat de commemorar amb ella el Dia Internacional de la Lluita contra els Trastorns Alimentaris, que tot just se celebra avui arreu del món, per intentar conscienciar tothom sobre el patiment al qual s'han d'enfrontar moltes persones i també els familiars d'aquestes persones que pateixen un trastorn alimentari. Un trastorn, evidentment, lligat de ple amb la nutrició, però això qui ens ho explicarà molt millor és la Marta, no? Així que, si et sembla, la saludem i per això, doncs, Marta, bona tarda. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres a la plaça d'avui.
Bona tarda, què tal? Com anem? Pues bueno, sí, els trastorns alimentaris és un lligam molt fort en qüestió d'alimentació, però no deixem de banda que és un trastorn psicològic amb una sintomatologia alimentària. Això vol dir que en realitat el que hem de fer és actuar sobre la psique, per entendre-nos d'alguna manera, i a partir d'aquí anar elaborant aquesta relació alimentària més millor, no? Per entendre-nos d'alguna manera.
Totalment d'acord, Marta. De fet, ja ens ho aniràs explicant tu al cap de l'entrevista, que ets la que hi entens i ets l'experta en aquest sentit, però sí que sobretot deixar clar això, no? Que un trastorn alimentari sempre va agafat de la mà d'una conducta mental, d'una conducta psíquica i que es necessita, no?, el suport dels dos professionals, d'un dietista, d'un psicòleg i inclús d'un psiquiatre, en segons de quines ocasions, per poder fer-hi front. Marta, com dèiem, aquest tipus de trastorns no només afecten els pacients que ho pateixen, sinó també a les seves famílies. És important, com en moltes altres malalties, la detecció precoç i el suport de la família. I jo inclús m'atreviria a dir la pedagogia perquè les persones no arribin a patir això, no?
A veure, anem a primer en qüestió de paràmetre inicial, no? Com es desenvolupa un trastorn de comportament alimentari. Habitualment és perquè no ens agrada el cos, ¿vale? I el que fem és anar cap a uns objectius de lo que en realitat socialment, per entendre'ns d'alguna manera, s'està imposant, no? En aquests moments socialment s'està imposant un paràmetre d'aprimament o d'una estructura prima i moltes vegades amb paràmetres rectes, ¿vale? O sigui, les noies en realitat no tenen forma, ¿vale? Per entendre'ns d'alguna manera, és una estructura més recta. Que això va variant depenent de l'època de la humanitat en el que estem, els cànons de bellesa, ¿vale? Llavors, si nosaltres volem amb aquell cànon de bellesa i no som amb aquest cànon perquè tenim una estructura d'una cadera més gran o uns pits grans o X, Y, moltes vegades estem disconformes amb el que som, d'acord? Amb el que realment el patró de bellesa estipula. Llavors, problema. Que la finalitat és semblar-se el més possible amb aquell cànon de bellesa, que no arribarem mai perquè la nostra estructura no dona per això, per entendre'ns d'alguna manera, i es pot desenvolupar aquests cànons de bellesa, ¿vale? I aquest trastorn de comportament alimentari per arribar aquí. Llavors, la detecció precoç és el més adient, però moltes vegades hem de parlar de que aquesta gent que pateix un trastorn de comportament alimentari té una mentalitat bastant avançada, o sigui, són bastant intel·ligents. I el que fan és fer una ocultació de tot el que faran per poder arribar a aquell cànon. ¿Vale? moltes vegades no ens adonem perquè, clar, habitualment es comença en qüestió de pubertat, vale? I ja tenim els adolescents, per entendre'ls d'alguna manera, que ja són molt sis de si mateixos, no? I llavors és com una estranyesa més que fa el nostre patró de comportament del nostre fill o de la nostra filla i sembla que sigui una cosa més, vale? Moltes vegades aquestes tendències d'ocultació de lo que s'està fent són veritables mags, vale? Moltes noies tenen tècniques per fer que mengen, però en realitat s'ho estan amagant a les butxaques o als tovallons o X, Y. I la família no es dona compte fins que ja el procés sigui molt més avançat. Vale? Per tant, primer, donaré un pas endavant cap a les famílies. No us culpabilitzeu perquè no us haveu adonat abans, encara que moltes vegades els pares o els familiars estan damunt per aquesta qüestió.
Vale. Marta, jo és que et volia fer una pregunta arrel d'això, que és que el problema moltes vegades, una mica com deia l'Ari, que és important el suport familiar, però moltes vegades aquestes persones no reconeixen el que els està passant. És a dir, que al final és una mica el que dius tu, que no es poden culpar els pares o els familiars perquè ni aquelles mateixes persones ho reconeixen. Pues diuen, no sé, tothom hem tingut de prop algú que ha patit alguna d'aquestes malalties i sempre és, no, menjo poc però no tinc gana, o no, he vomitat però perquè m'ha sentat molt malament al dinar, però com sempre s'excusen i no reconeixen que tenen aquest problema realment.
Clar, perquè en realitat ells no veuen el problema. Pensa que hi ha una alteració de la seva pròpia imatge. Arriba un punt en què es miren al mirall i es veuen una distorsió totalment del corporal. ¿Vale? Llavors, clar, ells es veuen que estan molt grossos quan en realitat possiblement estan pesant 40 o 30 quilos, per entendre'ns d'alguna manera. ¿Vale? Llavors, aquesta distorsió de la imatge no fan veure que realment tenen un problema. Vale? Perquè veuen que el problema és el contrari. Veuen que el problema és que estan molt obesos, per entendre-nos d'alguna manera, i que necessiten veure's prims. I en realitat no ho estan aconseguint per aquesta distorsió de la imatge. Per tant, no poden reconèixer un problema que en realitat no estan veient. Vale?
No el poden reconèixer, Marta, i jo m'atreviria a dir, per experiència pròpia, jo vaig passar una anorèxia nerviosa als 18 i el problema és d'on ve d'això, no? És el que dèiem, sobretot conscienciar la gent que aquestes coses no només venen per intentar concordar amb uns cànons de bellesa, òbviament, això és el principal motiu, però que també moltes vegades hi ha un rerefons emocional, hi ha un rerefons psicològic que no ha estat tractat a temps i que per això és tan important trencar aquest tabú de que sigui no només una cosa que es faci pel tema físic, sinó que hi ha altres alteracions que també s'han de tractar, no? El que dèiem una mica, no? Els prejudicis, els comentaris, el món en què vivim, les xarxes socials, tot això fan molt de mal als joves i les joves i també que és una malaltia que no només pateixen noies. O sigui, jo tinc entès, no?, que també hi ha un sector que és un tant per cent més petit però que cada vegada també es porta més entre els nois, que això també és una dada que també preocupa, no?
Sí, la veritat és que sí. Tot el que has dit és perfecte. O sigui, en realitat, no és només les noies, són també els nois. A vegades estan començant també amb edats més tempraneres. Llavors, tenim un problema greu. I el que tu dius, habitualment no és només un cànon de bellesa, ¿vale? Però pensem que habitualment també comença a la pubertat i això fa que els canvis que estan produint els nostres cos, de que sobretot a les noies que sí agafen més pit o més cadera o més culet o més cel·lulitis en aquesta secció, etc., no ens reconeguem i no volem fer aquest canvi, ¿vale? En qüestió física. Però hormonalment també estem revolucionats perquè en realitat estem agafant la nostra pròpia identitat. És quan l'estructura de la pròpia identitat, per això en aquells moments de pubertat pues, surten, passes les èpoques de hippie, de punky, de, saps? O sigui, totes les èpoques estils de, per agafar una miqueta quin és el teu estil i quina és la teva pròpia identitat. I això, a vegades, també la teva forma de pensar o el pensament o quines directrius socials, polítiques, educacionals, estàs en un moment d'estructura per saber quin adult voldràs ser, no? I moltes vegades el que volem aconseguir no és factible o no ens toca o som massa exigents perquè necessitem més temps per produir aquest canvi, no? Això per un costat. Per un altre, no sempre es comença la pobertat, vale? És a la gran majoria, però no sempre la majoria. Hi ha gent, que, o dones o homes, que també comencen en edat adulta, vale? Perquè hi ha hagut un crash en la seva vida, perquè en realitat no volen ser les persones que són i, per tant, necessiten modelar tot el seu cos i, per tant, fan aquests canvis direccionals brutals per aconseguir el que ells pensen que sigui millor per ells mateixos. Vale? O sigui, hi ha molts conceptes i hi ha, és molt ampli, no? I no només podrem parlar d'anorexia i bulímia, perquè aquests són els més coneguts, però hi ha, per exemple, l'ortorexia o l'hipotomania i mils més, d'acord? Els afartaments, vale? Hi ha molts trastorns de comportament alimentari i cadascun d'ells van en una direcció concreta. Moltes vegades el trastorn de comportament alimentari, per simplificar-lo molt, és aconseguir un objectiu de canvi però amb l'eina que no és adequada.
Perquè en curt temps, no, Marta, també és una mica... Creus que potser d'aquesta manera, en comptes d'aconseguir-ho en un any, ho aconseguiràs en menys temps. Marta, en aquest cas, et volia preguntar que com es surt d'això, perquè al final no sé si la persona arriba mai a recuperar-se 100%, perquè jo molta gent que tinc al meu voltant que ho ha passat, al final han tingut moltes recaigudes, quan sembla que tot està bé o en el moment que aquelles persones estan felices, estan bé, però a la mínima que tenen algun problema tornen a recaure un altre cop en això. Llavors, clar, no sé fins a quin punt, quin és el paper del dietista, nutricionista en aquests casos, o quin és el paper de qui ajuda en aquesta manera i com aquella persona recupera del tot.
Vale. Recuperació del tot habitualment és molt difícil. Vale? És molt difícil. Un símil és, per exemple, la gent alcohòlica. D'acord? Per entendre'ns. Vale? O sigui, una persona que ha sigut alcohòlica no pot beure mai més alcohol, perquè si en un moment donat em pren, recau una altra vegada. Vale? Penseu que el crític interior que nosaltres tenim tots, nosaltres, dintre del cap, que sempre ens indica el que no hem de fer i perquè segur que estarà malament i que això millor que ho facis d'una altra manera, perquè què dirà la gent, d'acord? Aquesta veueta que tots nosaltres ho tenim, amb aquestes persones de trastorn de comportament alimentari tenen un amplificador d'aquest crític interior, vale? I per tant, cada vegada, quantes vegades mengem al dia? Mínim dos, mínim tres, quatre, cinc. Cada vegada que la persona està davant d'aquell plat és haig de menjar encara que el meu crític interior me digui què estàs fent ficant això que té no sé quantes mils de calories i que farà anar-te'n del teu objectiu i en amunt et veuràs més grassa, vale? D'acord? Hem de pensar que aquell crític interior s'ha de pal·liar i baixar el volum. I es pot aconseguir molt bé en la psicoteràpia o psiquiatria, vale? Amb aquestes dos professionals. Els dietistes nutricionistes estem per fer una educació alimentària, sempre i quan el professional o el psicòleg o el psiquiatre ens doni permís, vale? Per fer aquesta educació, perquè estan en el moment adequat per començar aquesta educació, per començar a dir, bueno, pel teu cos necessites aquesta quantitat, de fer aquestes combinacions, donar-te de vegada en quan algun capritxet, que no és un capritxo, sinó simplement perquè socialment i naturalment ens dona que de vegada en quan podem menjar aliments més quantitat de greixosos o més quantitat de sucres, ¿vale? Que no és un pecat, que no estàs fent un desastre i no et moriràs si et menges això en un moment donat. ¿Vale? Per tant, l'amplificador d'aquest crític interior que tenim cadascun de nosaltres és brutal amb aquesta gent. I el que es necessita és baixar-ho. Però què passa? Veiem que les persones no tenim una vida lineal. No sempre estem felices, ¿vale? Per entendre'ns d'alguna manera. Tenim pujades i baixades. Hi ha moments de crisi. Hi ha moments crítics molt importants en les vides de les persones. Llavors, si en un moment de crisi, petit o gran, no se sap gestionar i aquest crític interior comença a alçar la veu perquè tu puguis agafar aquell aliment i deixar-ho de banda perquè et diu que si ho fas estarà malament i que les coses aniran pitjor, d'acord? És normal que de vegada en quan hi hagin aquestes recaigudes, però que tinguem en compte que els psicòlegs, els psiquiatres estan aquí per això. Perquè si en un moment donat ja veiem que es descontrola una miqueta aquesta cosa o que s'amplifica una mica aquest crític interior, que ens donin eines per tornar-lo a baixar, per dir-li gràcies, vale, per entendre'ns d'alguna manera, gràcies per estar aquí, per cuidar de mi, però jo aquesta veu no la necessito, perquè el teu consell és un consell molt dolent.
I m'està fent mal, que això al final és el més important. Marta, tant l'Ariadna com jo ens passaríem aquí tot el dia parlant amb tu sobre aquest tema, perquè ja saps que a les dues ens agrada molt el tema de la nutrició i, a més, un tema tan important com els trastorns alimentaris, crec que és vital donar-los molta importància i visibilitzar-los, i nosaltres a través de la ràdio també ho podem fer, però saps que se'ns acaba el temps, així que a la següent secció ens seguirem parlant i, si no, alguna vegada tornarem a parlar d'això amb tu. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un cop més a la plaça. T'hem de deixar, Marta, perquè se'ns acaba el temps. Però gràcies un cop més per apropar-nos a tot el que passa a la realitat i sobretot en aquest tema dels trastorns alimentaris. Fins la propera, Marta.
Fins la propera, que vagi molt bé. Gràcies per convidar-me.
Fins dintre d'unes setmanes més. Adéu.
Adéu, que vagi bé.